cat i a l'app de RAC1.
Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
RAC1. Tots som 1.
Si són les 7, això és Islàndia.
A RAC1, Islàndia, amb Albert Ong.
Això, José Corbacho, bona tarda.
Bona tarda.
És un privilegi reservat a molt poca gent, eh?
Sí.
És a dir, que ja soni directament la sintonia d'una secció. Guillem Albà, diria, no?
Sí, però és que, a més, la diferència entre Guillem Albà, quan sona la seva sintonia de cop i volta, i com ha reaccionat José Corbacho, crec que és evident, no? Ell s'ha quedat parat, ha decidit...
M'ha sorprès.
Sí, sorprès, però t'ha sorprès, clar, en silenci, en canvi, Guillem Albà és expansiu, no?
Molt bé. A mi no m'ha donat temps ni a ser expansiu. M'he quedat així com quan anuncien el teu nom de... Estàs al vestidor. Amb el número 7, José Corbacho. Un moment. Estic posant les botes per sortir. Espereu. I dic, ui, aquesta música em sona.
Puja-la, puja-la, va, vinga.
Fota-li.
Acostumi, va. Una mica de rumba per començar aquest dijous, la rumba del José Corbacho amb el seu sàndwich. Avui, a més, acompanyada, clar, vens amb dijous, perquè el José Corbacho va dir que vindria quan pogués, i efectivament ho està complint.
Ell diu, jo podria aquesta setmana el dimarts i el dijous. Bé, doncs vine dijous.
Sí, senyor, doncs aquí una secció itinerant, i avui, dijous, coincideixes amb les dones d'Eu d'Islàndia.
És la primera vegada que coincideixo amb una secció que sigui en si mateixa un sàndwich, perquè vosaltres dues sou dos, o sigui que sou un sàndwich com a sàndwich.
Esther Pujol, bona tarda.
Bona tarda.
Carol Saliné, bona tarda. Què?
Un tracte preferencial... Jo crec que Corbacho és els col·laboradors d'Islàndia al nou ric. Perquè arriba, porta 3 dies, ja li poseu la sintonia d'entrada...
Tens raó.
Ve el dia que vol, a l'hora que vol...
Això m'agrada, que estiguin entre ells.
Sí, sento, eh? Demano disculpes.
No, Rick, t'ho havien dit mai, o no?
No. De fet, ni Bale Rick, tampoc, eh? Ni Rick, tampoc.
A veure, què t'ha passat aquests dies amb aquest sàndwich Corbacho, aquesta cosa, aquesta generació, no?, que retrata el Corbacho cada vegada que ve, que està entremig, que ha de cuidar els pares, ha de cuidar fills, ha d'estar una mica al mig de tot, desubicat, bàsicament.
Sí, desubicat. Això, bàsicament, a la vida. I, clar, m'ha passat una cosa, l'estar treballant fora, una temporadeta, m'ha donat que, clar, tinc diferents formes de comunicar-me amb les parts del meu sàndwich particular. Perquè, clar, per una banda tinc a ma mare, de 86, que vaig dir 87 anys i encara m'ho està recordant. Ha dit, nen, són 86, però perquè li va dir una veïna. Estrella, que han dit 87, i la meva mare s'ho va apuntar, i dic, bueno, mama, espero estar a Islàndia fins que facis 87, i tu que ho vegis.
Total. Clar, perdona, no és que hagin dit 87, és que el teu fill...
Exacte.
Ha dit 87.
Exacte.
El teu fill t'ha posat un any més.
També és veritat que fins fa un parell d'anys no havia fixat que el seu aniversari era el 8 d'abril, eh? Que vull dir, que a mi em preguntaven, quin dia? I jo, és Àries, però ara mateix no me'n recordo. Àries com a concepte genèric. I, clar, i aleshores m'he adonat que sempre que he viatjat, clar, imagina't, porto viatjant igual des dels temps de la Cugana durant molt de temps, clar, jo sempre he trucat a la meva mare per una banda, perquè una vegada em va dir, bueno, fill, encara que estiguis fora, pensa que una trucada teva a la setmana ja em va bé, i vaig pensar, ostres, una trucada a la setmana demana poc, la pobra senyora, no pot ser, això no pot ser. Aleshores truco, però clar, sempre truco al fixe, perquè la meva mare no té telèfon mòbil, i, bueno, té un telèfon mòbil que no és un mòbil, és un fixe portàtil, d'aquells que ja pots portar per tota la casa, per això és portàtil, perquè es porta, però no és mòbil, perquè no pots sortir al carrer amb el telèfon. Però me'n recordo del número fixa, que no diré ara perquè tothom no truqui a la meva mare,
no,
per dir...
No, te'n recordes.
No, me'n recordo,
sí,
perfectament del número fixa de la meva mare, de les meves tietes, dels meus amics, abans de que portés el 93. O sigui, me'n recordo de molts telèfons fixes i no en sé perquè no és que no me'n recordi, és que no en sé cap telèfon mòbil.
Ni el de la teva parella?
No, el meu, formatge. No, no, jo, he anat a vegades a fer alguna gestió. El telèfon de la seva dona, dic, esperi un moment, que clar, ho miro al mòbil, poso allà, parlar d'amor, que és molt bonic.
Sí, la tens guardada com amor?
No, la tinc guardada com amunt, que vol dir lluna, però ara he volgut quedar bé, i la meva dona està a casa dient, ja està fent l'idiota. Però vull dir, i aleshores no me'n recordo del número mòbil, però els fixa sí, perfectament. Van posar el 93 i també de números fixes de tot arreu, de la meva família, Extremadura, Andalusia, Aragó, me'n recordo.
Jo em sé el telèfon fix dels pares de tots els meus amics. Correcte. De quan tenia 16 anys.
Clar, perquè a més trucàvem clar. Allà, es posava el pare o la mare. Què vols? Puc parlar amb el Jordi?
No! No! Està estudiant.
O amb la Cristina? I es feia un silenci. Clar, jo era una altra forma. Aleshores, amb la meva mare li és igual on estigui. Puc estar a Madrid gravant, puc estar a Dinamarca treballant amb un creuer, o podria estar a Tòquio, que la seva primera paraula és sempre quin temps fa allà. És la seva preocupació. Però podria estar, amb tot el respecte, a Ucraïna, a Kharkov, i la meva mare em diria, quin temps fa per allà? Com a...
Mal temps.
Trona. Fa mal temps i està tronant massa.
S'ha de mirar el cel, però no ben bé pel temps.
Perquè, a més, a la meva mare, tot el que sigui...
Però això, perdona, és que he vist cares de sentiment aquí.
No, jo m'he preocupat perquè jo ho començo a fer. Jo avui ho he fet. I què, fa fred o què? A Bolonya,
Pots no, i a més, clar, a vegades hi ha llocs que la trucada és cara. Diguem, i t'estàs 3 minuts...
És conferència.
És conferència, a veure quin temps fa.
I no saps si tens roaming o aquelles coses de l'estranger que a vegades quan vas a Andorra et diuen treu els datos mòbils, perquè Andorra és una ruïna a trucar pel mòbil. Pues vas a Andorra i la meva mare... Perquè per la meva mare, a més, tot és l'estranger, Tot el que sigui fora del seu carrer...
Fora de l'Hospitalet, o carrer...
No, l'Hospitalet és Rússia. Vull dir, tot el seu carrer, o quan la gent viu a un poble, tot el que sigui fora del poble, jo estic a Cerdanyola actuant, i la meva mare, quin temps fa a Cerdanyola? No sé, mare... És igual que Hospitalet o jo què sé. Aleshores, és quin temps fa? Bueno, està bé, no sé... Va. Ah, i tu li pots dir, estic a Copenhague, què tal? Ah, doncs mira, fa sol. Aquí també. O al contrari. Ah, doncs aquí no.
Aquí no. Com sorprenent, no?
Com sorprenent. Que curiós que Copenhague faci bon temps i Hospitalet no.
Tant que plou aquí.
Exacte. I ja m'han passat uns minuts aquí. Tu et vas posant nerviós, sempre et trobes algú pel carrer. Una foto i un moment, que estic parlant amb la meva mare del temps. La meva mare és com si fos la mare del Tomàs Molina, també.
Va, llavors, quan està aclarit quin temps fa a cada lloc... Quina és la segona pregunta?
La segona pregunta, ja sempre per deferència, és... I què? Com va? Que em pregunta ella. I jo sempre dic, bé, perquè clar, no preocuparé a la meva mare amb una trucada telefònica. Aleshores, bé i tal. Molt bé, molt bé. I ja la tercera frase és, sí, hijo, lo primero es lo primero. Que això mai m'ha quedat clar a què es refereix. Perquè per ella jo crec que és la feina, com ella té aquella obsessió de la feina, no, fill, però si estàs a Nova York treballant...
No és un retret encobert? No és, volguem dir, em dones més prioritat a la feina que no pas estar per mi?
Podria ser perfectament. El que passa és que la meva mare és tan elegant que té un to d'Olivia de Havilland quan et dic les coses. que no ho saps veure, no? Perquè dius, perquè jo sempre dic, home, no, mama, primer hauria de ser que jo estigui a casa amb tu. No. Per ella enfoca cap aquí, però bueno, ara m'has deixat
preocupat. No, però és veritat que també és una generació molt marcada per la feina, que entenen
salut
que...
Salut i feina. Salut
i
feina.
Que tu has de treballar. Exacte, temps i feina. I tu has de treballar, si vols alguna cosa, t'has de treballar.
Sí. I la salut també. Però després ja ve el remat, que aquí ja comença una mica aquella cosa de... Aprofita ara que pots. Com ja et llança aquella cosa de dir, jo no puc, tal, ja entres en una dinàmica complexa, però bueno, no em queixo perquè és una conversa. És una conversa llarga, amb un sentit, és la teva mare, pots estar 5 minuts o mitja hora, escolta'm, madre, no hi ha més que una i esperem el que sigui. Però clar, quan haig de comunicar-me...
Freqüència de trucades amb què has de comunicar-te amb la teva mare?
Digue. Jo ara intento trucar cada 3 dies.
Cada 3 dies?
Sí. A més, no està bé que ho digui perquè no queda bé, però m'ho he posat al mòbil. Sí, m'he posat al mòbil una alarma. Perquè
no,
si no...
m'ho puc creure.
Trucar a mama.
No, per la diferència horària. Ell viatja molt,
clar,
a vegades. Quin dia som avui?
No, també clar. Et dic que a vegades et passa el temps, perquè aquesta és una altra. Quan comença a comptar el taxímetre de la mare, ja és que fa 5 dies que no em truques. Mira, no m'he enterat. Però a la meva mare li puc dir, mira, és que he estat sopant amb Penélope Cruz i Javier Bardem, o he estat de copes amb Keith Richards, ja, però bueno...
Perquè, a part, les mares tenen aquesta cosa que elles no trucaran.
No.
Es queixaran que tu no truques, però elles no trucaran.
Però per no molestar, diuen.
Ah.
O sigui, a mi se'm diu... Jo no t'he trucat perquè no vull molestar. Ja trucaràs tu quan puguis, i llavors no truques mai.
Sí, i a més la meva mare també, això de trucar de fixar mòbil, crec que tampoc ho té massa clar. Es fa lío amb els números. Es té tot apuntat amb una agendeta i aleshores... Ui, perquè si el dia que truqui la meva que vegi allà a la meva mare, que sí que la tinc pel nom, em preocuparé, perquè diré, una cosa està passant. Ma mare està trucant.
Que llavors el gran retret ja arriba el dia que vas a dinar a casa la teva mare i, no sé, a les 6 de la tarda marxes, després d'haver fet... I quan marxes, quan estàs a la porta, et diu: nen, no expliques res. Te'n vas i no hauràs explicat res.
No, la meva mare sempre té una frase que diu: bueno, doncs ja ens veiem quan tu vulguis. Que ja marxes per aquella escala baixant i surts al carrer, com diguem, som molt mal fills, soc molt mal fill. Això.
Mares semblants aquí...
És la pilota de la teva teulada, És allà un altre
sempre.
Cop te la torno, ja.
Sempre, sí. No,
no gens, jo m'he adonat que tinc una mare que no retreu mai res i que li està bé.
També i que si ha de trucar, truca ella.
Home, no sé si cap problema.
Que truqui.
I pobre de tu, que no li agafis. I és igual, si per ella allò és important, doncs trucarà. Però tampoc no és invasiva, tampoc no demana, vull dir que...
Va, això és la comunicació per telèfon, quan estàs fora, amb la part de dalt del sàndwich.
La de tota la vida,
de 86
telèfon,
anys, el
conversa,
que tota la vida,
quin temps fa, com va, has portat roba si és que fa fred...
Vigila, no?
Vigila...
Com estan les coses...
I el menjar?
Bueno,
el menjar,
i després
no
és
el menjar?
Això.
Ah, què el menjar d'aquest hotel?
Bueno,
és picant?
Sempre,
és picant?
Sempre pensa que a fora no es menja bé.
És que no es
menja.
Pots no
estar
bé.
A París, amb un restaurant de Bocuse.
Com a casa enlloc.
No, però clar, però es menja bé? Dic, on, mama? Estic a Roma, clar que es menja bé, a Roma. O a Sicília, es menja
bé. Bueno, i no ve de tot, no? Depèn d'on vagis.
Clar. Però sí que és veritat, després hi ha una altra història que diu, ai, fill, i és que he vist a les notícies, aleshores la meva mare pot haver vist a les notícies una cosa que ha passat a 10.000 quilòmetres de distància, però ja està preocupada. Perquè, clar, tu a la que vas, no sé, Copenhague, imagina't, Copenhague, sí, està al nord, però clar, la meva mare a Copenhague era com si fos el primer frente de la guerra Ucraïna-Rússia, Ves al tanto, dic, amb què? Bueno, amb això que està passant, i jo pensava, ha passat alguna cosa a Copenhague i no m'he enterat,
o... Hòstia, tu estàs molt callada, però...
Em fa gràcia, però... perquè m'imagino, és que tot això ho entenc, saps? Allò, hi ha un huracà no sé on, i tu estàs això, a Argentina, i l'huracà és als Estats Units, i... Vigila,
Sí, sí.
Sobretot, és que tot sembla a prop. A veure, a la tele t'ho ensenyen i en el mapa també tot sembla a prop. Tot això també ho he viscut jo.
Quants anys té el teu fill?
El meu fill, 21.
21.
18.
18.
Bueno. Si fa o no fa.
Estan amb la tonteria, encara.
La comunicació, diguem, amb la part de baix del sàndwich...
La comunicació amb la part de baix ja no és una conversa. La comunicació amb la part de baix...
És un bisum.
És un WhatsApp. És un WhatsApp, bueno, sí, un Bizum també, o totes aquestes aplicacions, les tinc totes, les tinc totes allà, el Verse, el Bizum, el tot arreu. És que no m'ha arribat per aquí, t'ho envio per una altra banda, al final l'enviaré amb un missatger, diners. Però sobretot és missatges de WhatsApp, sempre jo, clar, no, el meu fill no em preguntarà mai, encara que surti a les notícies, José Corbacho està a les Torres Bessones. No. No, ho dic perquè és que la meva mare, l'únic dia que no es va preocupar, que estava preocupada tota la meva família, va ser que el... A veure, anem al tanto amb això, però l'any següent de l'atemptat de les Torres Bessones, el meu cunyat va dir, escolta'm, sempre havies dit que volies anar a Nova York i volia anar amb ell, perquè l'any havia anat diverses vegades, i hem dit, he trobat una oferta superbarata, que era a l'any següent de l'atemptat de les Torres Bessones, el 9, 10, 11 o 12 de setembre, i va treure uns bitllets baratíssims, un tots els baratíssims, en contra de les nostres parelles, de tal, no sé què, tal. Aquella vegada, igual vaig trucar a ma mare, i la meva mare, i quin temps fa? O sigui, no li preocupava que encara estigués allò fatal i tal. I és veritat, estava molt tranquil, era la ciutat més vigilada del món, no passava res. La meva dona deia, esteu bojos, però bueno, va estar bé. Però allà la meva mare no es va preocupar. Però bueno, amb el meu fill, missatge de WhatsApp, aleshores li has d'explicar tu. Ei, què tal?
aquí entres amb un temps, no sé, amb un present continuós, que diuen els anglesos, amb un dolce farniente, que mai saps quan t'arriba la resposta. No és una resposta automàtica, com la que tenim la gent adulta.
Però si sempre estan pendents del mòbil.
Però no del meu. No sé, igual... Ai, a més, té molta facilitat aquesta gent perquè se li acabi la bateria. No sé com... Ai, al cap de 6 hores, escolta'm, que com estàs... És que m'he quedat sense bateria. És que m'he quedat sense bateria. Em puc quedar sense bateria 10 vegades al dia, que al final ja és
que,
com...
Que ho sospites que no és veritat.
Sospites que igual no és veritat.
O sigui, és que hi ha com un... O sigui, els fills es queden sense bateria sovint.
Sovint, sovint. El mòbil i ells, els dos. Perquè amb aquesta edat també ja entren en una cosa energètica, tal. Aleshores, clar, ja comences amb els WhatsApp, ja et preocupes, i al final reps, com a gran cosa de resposta, un àudio, que això ja és molt... Però un àudio que és escuet, eh? Estic bé, amb aquella veu de... Amb bon el meu, que igual ja més gran la col·loquen bé, però el meu és... Estic bé. I fa 2 anys era... Estic bé. I dius, hòstia, el gallo Claudio, tinc el gallo Claudio de fil. Estic bé. I jo, bueno, bé, i què més? Què vas fer ahir? Casa l'Àlvar. Un amic que es diu Àlvar, i té una casa, i han anat... Però... Aleshores comences una conversa d'àudio de WhatsApp, tu també dius, bueno, pues jo també tiraré d'àudio de WhatsApp. I comences a anar pel carrer, com allò que t'estàs menjant una torrada, i deixant àudios de WhatsApps, i tu deixes àudios molt llargs, però la resposta sempre és... Vale. Molt bé, papa. I a més, jo crec que no pillen la informació. O sigui, jo l'he enviat un missatge al meu fill, i li dic, escolta, que he tornat a Barcelona. Vols que dinem demà o anem dissabte a dinar a casa la iaia? Resposta, vale, demà a casa la iaia. Dic, no, demà dinem tu i jo o anem demà passat a casa la iaia. Encara estic esperant, fa 3 hores. La meva mare està allà, escolta, que quan arròs faig? Doncs espera, mama, que ara vaig a la ràdio. Quin temps fa? Mama, està aquí al costat, la ràdio.
Si veiem Hospitalet...
Treu el cap pel balcó. Ah, molt bé, però ja has tornat? I també a vegades tampoc... Aleshores, clar, tens aquestes coses de conversa real, pausada, que l'agraeixes, l'altre és una conversa compartida que mai saps quan acabarà, perquè, de fet, l'altre dia, a més, el meu fill em va enviar un missatge que era jo crec que guanyarà Portugal. Clar, jo estava a Madrid, estan amb aquell rotllo, no sé què, un partit d'això que és, ah, vale, la, no sé, UEFA Nations League i tal. I li vaig dir, jo crec que també. I al final, del partit li vaig dir, ah, mira, pues al final ha guanyat Espanya. Han passat 2 dies i el missatge de resposta era ostres, ara m'he enterat que això es juga l'estiu que ve. Sí, que és una conversa que tu has d'omplir.
Bueno, perquè no coses... he tingut bateria. Ha estat 2 dies sí, sense
no bateria. No té bateria des dels 15 anys, no té bateria.
L'estrany fenomen dels fills que es queden sense bateria, només pels pares.
Sí, només pels pares i les mares, No,
per la resta del món. Cap als amics i tot això.
No.
Tota la bateria que vulguis.
I per fer batalletes pel mòbil i tal, Instagram, TikTok... Això la bateria no s'acaba mai.
Escolta'm una cosa, a veure, has dit que vas per mig món sempre fent coses, has deixat d'anar a Madrid, sí. Ara que estaves a Madrid i, clar, a mi m'ha arribat una cosa, que estàs gravant a Madrid un programa de televisió.
Sí.
Què es pot dir?
Que cuino.
Oh, Déu-n'hi-do.
Ja està.
Déu-n'hi-do.
Ja, no, em sembla que ja he dit massa,
Però com... Ara tindrem una trucada.
Perquè, a veure, Carol, tu que ets del sector televisiu... Què creus que pot ser?
Una retransmissió esportiva? No ho crec.
Sí, cuina,
a veure,
no?
Cuinar i a la televisió...
Madrid? Com és allò? Blanco i en botella, no?
Exacte. Sí, no podem dir... Comença per M, acaba per C. Però...
Quan ho veurem, això?
Els Nadals. Crec que és una edició especial que s'ha muntat al Nadal, ens hem juntat uns quants, jo anava a Madrid, feia temps que no anava, i aleshores pensava, mira, està bé, uns dies a Madrid, parlaràs amb la gent... A més, jo pensava, mira, igual, estan parlant de la política fiscal, autonòmica, tot això, em preguntaran què passa amb el govern de la Generalitat.
I com estan les coses a Madrid? A part del temps, ja no te'l demano, perquè ja ets aquí.
Tamara Falcó. A Madrid és Tamara Falcó. O sigui, Tamara Falcó era 24 hores sobre 24 hores, a més amb els companys que tenia, que eren molt de l'entorn de la marquesa, com li diuen ara. Tamara Falcó i, sobretot, una cosa...
L'Ester Pujol està molt ficada amb el tema, Tamara Falcó.
Sí, clar, Nano Segundo en el Metaverso, encara estic... De veritat.
Doncs clar, a Madrid només es parla d'això, però concretament relacionat amb un lloc, que és Gran Via 54, que no li recomano a ningú que hi vagi, que és un club
que es diu Lula Club, que és propietat del senyor Íñigo Nieva, que es va fent petons per les cantonades i pels festivals de música, i ara resulta que amb aquest club, tothom que ha passat la setmana passada, qui havia passat per aquest club? Risto Mejide. I aleshores a Madrid hi ha tota una corrent de que si tens parella no pots anar amb aquest club,
és el
que
local
està Gran Via 54, i a mi la productora m'ha posat un apartament a Gran Via 58. I aleshores estic allà...
La tentació vive al lado.
Al lado, abajo. La tentació vive abajo, però per sort, ahir dimecres pensava, ah, mira, i per sort tanquen de dilluns a dijous, només sobran els divendres,
perfecte.
I dic, em va perfecte, em va perfecte. Però no, Madrid és ara tot separacions, drama, tragèdia...
Però això ja passa al setembre, després de les vacances, ja passa això.
És quan hi ha més divorcis, després de les vacances.
La temporada alta.
La temporada alta del divorci és ara al setembre. Tornada al col·le i divorcis.
Gran Via 54, eh?
Sí, Lula, tampoc cal que Lula fem Club? Publicitat, eh? Prefereixo fer publicitat del Luz de Gas.
No, per si algú es vol separar, vull dir que...
Bueno, si algú es vol separar, un ave...
És que, carinyo, he anat al Lula Club. Sí, amb això,
ja està. Hi ha un missatge per WhatsApp, o si és el gent
ubicació.
Jove... He anat al Lula Club. Amb aquella veu. Però sí, sí, surt baratet, eh? Un ave o un Wigo, i te'n vas a Madrid i tornes, i ja està.
I què t'agrada, Esther, d'aquesta dona, d'aquesta Tamara Falcó?
Bueno, tot. El vídeo aquest és fascinant, no? Podria anar mirant molta estona tot. Els ulls com els obre amb una cara de sorpresa. Oh, lo que he visto! Dius, bueno, n'hi ha per tant, no sé com dir-t'ho. Tot, l'optó de veu, mirar-m'ho, això és... em flipa molt. Que la setmana passada estigués a punt de casar-se i l'endemà ja no. Tot això és, no? És
com... El tatuatge que té el cul, no, també?
Ah? El tatuatge...
No. M'estic confonent. Qui era el tatuatge al cul?
Isabel Preisler.
La Laura Escanes. No, és que estic barrejant parelles separades recentment.
Fent una mica de crossover.
Escolta, sí. Parlant dels ulls, que deia ara de la Tamara Falcó, m'ho guardo per un altre dia, perquè això és una carpeta que ja obriré en calma, i em vaig trobar cara a cara amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, i m'he quedat molt preocupat per la seva mirada.
Que, per què?
Perquè... vaig veure una mirada molt perduda. No sé, com un conill que li dones llargues a la carretera. O sigui, allò que et mira...
Allò que es diu que s'ha quedat trasconejau, no? Sí. Hi ha un verb que es diu trasconejau, un conill quan l'enfoquen...
I jo pensava...
I com la descriuríem, aquesta mirada?
Una mirada... Bueno, molta gent li va dir durant molt de temps que ja es va queixar perquè, clar, no era un bon apel·latiu, que eren les seves inicials, que era, li deien Ida. Doncs la mirada està Ida. Mai millor dit.
Ulls molt oberts?
Ulls molt oberts, però que no saps on miren. Però molt oberts. Es fixa... És com aquell xiste. No habla, però se fija mucho del búho, no?
I et va saludar o no?
Sí, vam estar parlant, però jo cada paraula que feia anava com intentant dir, és que voy a llamar a mi madre, presidenta, que hace 3 días que no la llamo y me va a pasar factura.
I et va dir, me gustas mucho, Corbacho?
No em va dir això, perquè jo... No, és que no sé si sabia on era. Mm. Era tot molt preocupant. Anàvem amb una gent al voltant, per aquí, per allà, aquells personatges que vam tan acompanyats que dius...
I què es vau trobar? A Gran Via 54?
No! M'hagués encantat. Allà. Au, és que també bien, eh? Pues nada, passe. Que veurà el piset.
Un quart i mig de vuit. Anem a Dones Veu. Corbacho, que sàpigues que la Carol Saliner, l'Ester Pujol ja les ha sentit a vegades, però preparen cada setmana un rànquing. A partir de què, avui? A veure...
Mira, ara que parlaven de sàndwich, de barreja de generacions, de gent junta, de la convivència, i ara que comencen les universitats, estan a punt de començar, avui volem fer un repàs als tipus de personatges que et pots trobar compartint pis.
Oh.
És a dir, pels que esteu a punt d'estrenar la vostra vida fora de casa, compartint pis amb companys universitaris, estigueu atents perquè avui us portem els 10 tipus de companys de pis. Número 10, el nen o la nena de la mama. 26 anys, però no sap fotre res de res. És a dir, ara resulta que comença un màster. Fins ara ha estat a casa. Comença un màster als 26 i és la primera vegada que surt al niu. Què passa? Que els papes l'acompanyen a fer l'inscripció. Fins a aquest nivell, eh? I els dies abans que comenci la facultat el porten a Barcelona i assagen el trasllat entre el pis d'estudiants i la facultat. Perquè es vagi familiaritzant amb les
tots tres,
parades.
Eh?
Tots tres,
mare,
junts.
Mare i el fill de 26 anys.
T'has de fixar bé que has de fer transbordo a Verdaguer, eh? Va, apunta-t'ho.
I si els pares estan separats ho han de fer dues vegades, eh?
Clar,
perquè hi ha aquelles rencilles.
O sigui, no t'estranya que la mama li hagi fet la maleta amb la muda que per cada dia de la setmana dilluns, aquelles bossetes, saps allò de les colònies de la classe dels dofins? Doncs no, o sigui, no sap agafar una escombra, o sigui, no, és inútil total, flipa perquè diu, torns de neteja, què és això que hi ha a la nevera aquí enganxat? Què dius que hauré de fer? Llavors, per cada pas ha de trucar sa mare. Mama, quant de rato ha de bullir l'arròs bullit?
És que avui em toca cuinar a mi.
Mama, és que avui què els hi faig? Mama, el rentaplats no va... Nen, has provat de fotre una pastilla i engegar-lo? Capsigrany?
Una pastilla, mama? Gràcies.
Jo crec que s'haurien de fer unes mínimes proves de capacitació.
Sí.
Hi hauria d'haver una aplicació, les aplicacions aquestes per trobar company de pis, que et fes un test bàsic de capacitació per compartir pis.
Amb el número 9 tenim el del foraster. Són estudiants d'universitat de comarques, com un càsting de foraster. N'hi ha un de la Seu d'Urgell, dos de Mollerussa, un de les Cases d'Alcanar, un de Figueres... I en tots els accents del català. Porten embotits, fan competició d'on... La llangonissa és més bona del meu papa. No, ja te la portaré la setmana que... Se ho miren, saps? Hi ha tàpers de mares diverses, on jo porto un conill fet, el fricandó... Aquesta barreja pot ser... Aquesta és la casolana, diguem. Però llavors hi ha la cosmopolita, que seria la dels Erasmus, que és un francès...
Però aquesta que has dit primer no deixa de ser un Erasmus o la catalana,
un
no?
Un Erasmus o la catalana.
Coneixes. Jo, per exemple, el primer any de carrer estava en un de Santa Coloma de Queralt, no? Que dius, a un capet d'Osona ens vam trobar a Barcelona. Érem cinc, diguem, i... Hi havia una mica més de pes d'Osona allà, però llavors també permetia conèixer
més
gent.
Sí, clar, clar. Això que deia, doncs els cosmopolites serien els pis d'Erasmus, que seria un francès, un italià i un portuguès, que no és un xista, però que ho sembla, diguem, que viuen junts en un pis i que sembla la ONU, que sempre hi ha algú que parla en una llengua diferent, al final tots parlen castellà, acaba d'arribar un, ho hem de celebrar, sempre hi ha una festa contínua, entren i surten. Erasmus o casolà, diguem.
Número 8, el monjo de Montserrat, que és aquell company de pis...
Com el distingirem, el monjo de Montserrat?
Que es pren l'habitació com una cel·la d'un monestir. És a dir, no en surt, tu no el veus mai, tu no el sents, i penses, aquest tio s'està preparant pel seminari, està fent unes opos, va pel Mir, o és un criptobro, perquè potser és un gamer i està tancat fent Twitch tot el dia, no ho sabràs mai. Però vaja, jo prefereixo mil vegades un monjo de Montserrat que no pas que et toqui un músic. Bueno, és que els stay home ens van començar així, eh? Assajant junts en el pis compartit, eh?
Han fet molt de mal, els stay home, eh?
Llavors, què passa? Que tu trobes que el teu company de pis és un músic i li estamparies el quart arpegi, li fotries l'instrument pel cap.
Perquè el monjo paga, eh? O sigui, el monjo no surt de l'habitació, però paga igual.
No
paga religiosament.
Mai més ben dit. Sí. No sabem si ha fet vot de silenci, castedat i soledat, o com els vots que facin falta, o, insisteixo, remena bitcoins i ha d'estar tot el dia connectat. Això s'ha de mirar a veure els bytes, a veure com van en aquella habitació.
Amb el número 7 tenim el Sala Martín, on Niño Becerra. És el company de pis que ho té tot a punt, que porta els comptes. He obert un Excel amb totes les despeses per controlar el fons comú. A veure, la setmana passada vam gastar dues ampolles de llet més que l'anterior.
Qui les va comprar, aquestes
sí.
ampolles? A veure.
Estem gastant...
Qui se les ha begut més aviat, sí. Sí.
Exacte. Té fulletons dels hípers amb els preus. I compte, això aquí, la llama de tollina, tal. Estem gastant més paper del vàter. A veure, una mica, no mengeu tanta verdura. Aquest seria una mica compatible amb ser xèrif del pis, perquè sempre n'hi ha un que mana, que porta l'ordre, l'autoritat, la llei. Organitza els torns de neteja, dilluns, dimecres i divendres, rendrà plats aquest i l'altre. Després els vàters els farà no sé qui. Imposa règims de visita a partir de les 12 de la nit. No hi pot haver ningú aquí que no sigui que dormi aquí.
Que no pagui quota, diguem,
exacte,
no?
Això s'ha de...
Tot queda.
Parcel·la els espais a la nevera. El primer, prestatge és d'en Pau, el segon és de l'Oriol...
Hi ha el nom a la nevera?
Hi ha el nom,
sí,
hi ha el nom.
Xàter,
per què has posat els iogurts en el meu prestatge? Sí que no caben a la... És que no hi cabien, no sé... No, aquest prestatge no és el teu. Tot
set companys de pis, set llets diferents.
Set llets diferents. Jo la tenia més plena i ara aquí algú se me l'ha begut i se l'està fotent. Bueno, tot això.
Número 6, el de la rei de Llinars, que el nom ja ho diu tot, que en comptes d'un company de pis tu tens un promotor de discoteques, vius en Fede Sardà, llavors com que vius en Fede Sardà doncs t'organitza festivals estil Primavera Sound cada vespre amb pulsera, amb braçalet i tot, per entrar, vull dir, poca conya.
I experiència Íñigo Nieva també? Hi ha experiència...
Bueno, és un Lula Club, el que et puguis trobar. Llavors, clar, cada dia tens gent diferent en aquell pis i no saps, o sigui, els caps de setmana comencen dimarts. Per tant, l'únic dia on tu dius, a veure, mirarem el foraster,
dilluns
és l'únic dia.
Dia,
saps? Perquè encara t'estàs curant la ressaca del cap de setmana. No hem de confondre el de la Rei de Llinars amb el dinamitzador, que tots els pisos d'estudiants compartits hi ha sempre un dels personatges que fomenta la germanor entre el grup. Saps? De, és l'estil monitor d'esplai. Sempre té els jocs de taula a punt. Fem un risc avui després de sopar? O va, que farem l'amic invisible aquest Nadal? O fem un mai, jo mai mai i així ens coneixem millor? O he pensat que aquest cap de setmana podem anar a buscar rovellons? Sempre hi ha un dinamitzador en els pisos d'estudiants.
Amb el número 5 tenim el del Saló de l'Eròtica. Allò és un festival continu. Si et toca a l'habitació del costat, has rebut. Compra taples per les orelles o t'apuntes a la festa, perquè serà un no parar de gemecs i grinyols del matalàs, allò. Hi ha versió parelleta. S'acaben d'enamorar i allò és un non-stop. Hi ha la nòvia aquesta, tot el nòvio tot el dia allà, tot el dia. O bé aquell que té molta sort, que diríem un fucker.
O s'ho treballa fucker, molt.
O s'ho treballa
un
molt.
Un Íñigo o Nieva, per entendre.
Podria ser, sí. I que vinga, cada dia és un de diferent. Això sempre sol passar.
Perquè el Salamartino, el que posa les normes del pis, no hi ha una norma que és que les parelles, no pots portar les parelles al pis?
Ho ha intentat, ho ha posat aquesta norma, però està...
Però si tu li dius, no som parella. Aquest tio i jo ens acabem de conèixer aquí baix.
Sí, estem xerrant.
Ens estem coneixent.
El monjo està ressant i nosaltres xerrem.
Però encara pensava, si coincideixen tots al mateix pis, no el monjo,
no
el músic,
eh?
El de la sala eròtica.
Segur
sí,
que
sí.
Ha passat, no segur que ha passat.
Bueno, era els joves, una gran sèrie de...
Exacte. Sí, sí.
Aquests fan molta fressa i poden conviure amb aquells que són companys fantasma, que són un xollo, no els ha vist ningú. No saps, no els ha vist ningú, però paguen. Pot ser que ara estigui pernoctant a Lisboa perquè vaig conèixer un tio d'un Erasmus l'any passat i ara hi passo uns quants dies allà. Ell, llavors, vinga, ara no ha sortit, ha sortit amb una festa, no hi és, però ell paga.
O però, clar, és probable que, diguem, el del Saló Eròtica, si porta la seva parella a dormir allà, aquesta parella deixa d'estar... És una fantasma d'un altre pis.
Exacte, diguem, no? Exacte, seria el fantasma de l'altre pis. Paguen i va, no hi van, és com la quota del gimnàs.
Això és el que s'ha d'aconseguir, diguem, no?
Sí, és l'ideal.
Que és trobar un company que pagui, però que no
hi sigui. Tots fantasmes.
Tots fantasmes.
D'això se'n diuen pares, normalment, a vegades, eh? Número 4, els paràsits, que com la pel·lícula són intrusos a la casa. Hi ha gent, que ho dèiem ara, que pernocten però no paguen. I s'ho fan pensió completa i tot. Com dèiem, un nòvio, una nòvia, o el cosí, que només ve fer un màster de 3 mesos. No el podem acollir. Però, tio, la meva tieta baixa al físio 3 dies per setmana. Tu creus que jo la meva tieta li haig de dir que s'agafi un hotel o un apartament?
Però el físio no pot anar i tornar, la
no, perquè l'agafa tard. No li agrada conduir de nit, aquesta pobra dona. No la podem deixar aquí, dormir.
Però quin rotllo tenir la tieta d'un dels al pis allà al sofà, no?
Ja, però és que és la meva tieta, pobra. Llavors, clar, és que hi ha tipus de companys de pis open arms, aquests de volem acollir. Hi ha gent que vol acollir les cases, de... Ostres, és que era molt tard, l'hem d'anar a fer dormir, l'hem de fer agafar un tren. Què passa? Que aquests paràsits tots comencen i en principi són temporals, eh, Maria?
Sí. Jo és que vaig ser paràsita.
No,
jo
si
vaig
només seran uns dies.
Sí.
Què passa? Que no són uns dies. Acabes fent Nadal, Cap d'Any...
Mig any.
Mig any t'hi vas quedar? Per quants dies vas arribar tu en aquell pis?
No, 15 dies fins que trobés un pis de veritat.
I quina quota vas abonar durant 6 mesos allà en aquell pis?
Vaig comprar els una estoreta en sí. Forma de bigoti.
Perfecte.
Vaig molt comprar bé. Un pot de galetes que em vaig carregar.
De moment em surt quota 0.
Sí, quota 0. Quota plana, quota
efectiu,
plana.
Efectiu no.
Vaig aportar molta alegria en aquell
molta
pis.
Alegria.
Això, sí, molta alegria.
Sí,
mica de neteja. Mica de neteja.
Obrir línies per veure què va portar d'alegria.
Amb el número 3 tenim el guarro.
Jo vaig ser aquest una època, després ja no.
És aquell espècimen que no ho veu mai brut, mai. Vull dir, saps com aquells cambrers que no et veuen, que tu els vas cridant,
ells
poden tenir una pila.
Aquest, si ho veigués brut, ho netejaria.
Exacte, però és que no li veu.
No li veu.
Té una pila de plats que arriba al sostre, que no ho veu, no veuen ni la pols, ni les escombraries de 2 setmanes per llançar, no els hi fan nosa. Miren cap a un horitzó indefinit. Aquests abans tenen punts en comú amb els Frozen, que els Frozen serien els que tot ho mengen congelat. Llavors, clar, vaig comprar croquetes congelades, pizzas... Es van acumulant les capses utilitzades de pizzas, amb giotzes, globos, el que sigui. És igual, no ho veuen. Guarros i congelats.
Número 2, el fill pròdig. Aquest ja no és universitari, eh? És com l'anunci de Torrons i l'Almendro, que torna a casa, no necessàriament per Nadal, després de separar-se, després de viure una temporada a l'estranger o perquè ha perdut la feina. És a dir, saps allò que del sàndwich que dèiem, Corbacho?
Sí.
Això potser et passarà a tu.
I tant.
Durant molts anys pensant a veure si el nen acaba a la universitat i de la seva habitació en faig un estudi. Doncs al cap dels anys aquest nen pot tornar. I el més fort és que pot tornar amb dues criatures i una custòdia compartida que tu també assumiràs, perquè si té els bessonets una setmana sí i una setmana no, doncs han d'estar amb els avis. S'han donat casos de matrimonis de mitjana edat que han arribat a coincidir en una mateixa època, veure com el fill divorciat els hi tornava a casa amb la canalla i com es portaven els avis a viure a casa perquè els hi feia com cosa deixar-los sols.
M'estàs arreglant el dia, eh?
No, jo només aviso que de companys de pis no només n'hi ha d'universitaris, que a vegades et trobes família que torna a casa i no precisament per Nadal.
Amb el número 1 tenim una modalitat nova, que són les xiques d'oro.
Aquestes.
Són iaies que viuen juntes, germanes, amigues, viudes, que comparteixen pis. Van al mercat juntes, al cine amb altres amigues, miren el col·laborat de la tele, van al teatre, són molt consumidores de teatre, això t'agradaran a tu.
Molt.
No paren quietes mai, es fan companyia i ja saps què passa? Que jo ja no estic d'homes, tu. Estem aquí, estem molt més bé nosaltres.
Sí, és que no ens fan cap nos.
I una mica de copeta de cava després de dinar.
Barrejat.
Per treure el gas.
I totes són dinamitzadores, totes, eh? No només una, totes.
Tant.
Tu havies compartit pis?
No.
No?
Ah. No, per això m'agrada això, perquè no ho he conegut mai. Jo vaig sortir de casa dels meus pares, ja vaig anar amb una parella a compartir pis amb la parella. Això no és compartir pis, no?
Bueno.
Sí?
Et pots trobar qualsevol d'aquests espècimens, però que sigui el teu sàndwich, eh?
Això hi ha un franciscano d'aquests.
Pot ser. Fa tres dies que no surt de l'habitació aquesta dona.
Però no ho descarto,
eh? Ja, la primera vegada que vaig viure amb algú ja teniu habitacions separades.
És que és el millor
no?
que pots fer. Mira què feia la reina d'Anglaterra.
Ja?
Sí. Només d'arribar.
T'imagines en 20 anys ara t'anar a viure amb algú i dir-li... Però jo...
Jo que desculpa de dormir sola.
Sí. Jo aquí dormiré amb habitacions separades. Bé, Carol Salinés, Ter Pujol, moltes gràcies. Ter, sé que te n'has d'anar amb una presentació.
Sí, ara me'n
vaig. Què tens ara?
A la llibreria Ona, el llibre de Quim Forn i la Magda Gregori sobre els 5 anys de l'1 d'octubre.
De l'1 d'octubre. Quins 5 anys, eh?
Déu-n'hi-do, eh?
Quins 5 anys. Per cert, que la reunió de Junts encara continua. Sembla que a 8:45 és la compareixença. A 8:45 seria aquesta compareixença de Junts per Catalunya, a veure què és el que expliquen, sigui l'hora que sigui, sigui en horari Islàndia o sigui després en horari no ho sé, ho podreu escoltar en directe a la sintonia de RAC1. José, cap a Madrid o et quedes aquí uns dies encara?
No, em quedaré uns dies aquí, perquè quan vaig a Madrid se'n seca tot, la gola, el nas, és allò que et seca, i dic, vull humitat.
Les gravacions continuen?
Sí.
Espera, que no tinguis un contracte de confidencialitat, que tu no ho puguis estar fent.
No ha dit res.
D'acord. Parla de gravacions en general.
Jo crec que no ha dit res, vaja.
No ha dit res.
Pausa, ara tornem.
El combat entre la humanitat i el canvi climàtic ja és a l'últim assalt. Per això, toca sumar-se al bàndol de les energies renovables. D'aquesta manera, junts, serem imparables.
Des del primer moment sempre quisimos hacer un proyecto de rehabilitación totalmente sostenible y que cuidara el medio ambiente y también la población local.
Enmig del Matarranya, a la província de Terol, hem conegut Marta Goiri, qui juntament amb el seu marit regenta la Torre del Marquès, un hotel autosostenible de luxe nascut de la rehabilitació d'una masia del segle XVIII.
Tengas hijos o no, yo creo que al final lo que tenemos que pensar son en las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? Entonces, nosotros lo que creemos que vamos a hacer es aportar este pequeño granito de arena para que las futuras generaciones encuentren un entorno y un planeta. Ya no digo cómo nos lo hemos encontrado nosotros, si puede ser incluso un poquito mejor.
Veïns del món. Amb Naturgy.
Si voleu saber com segueix aquesta interessant història, us convidem a visitar rac1.cat.
Treballa per apassionar-te. Apassiona't treballant. Treballa per explorar. Explora treballant. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a eae.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Gaudiu amb Castell d'Or de caves exquisits, ecològics i de proximitat. De la nostra terra a les teves mans. Seleccionats entre els millors caves de Catalunya, amb dues grans medalles d'or als Premis Binari 2020-2021. Ens trobareu a les millors botigues especialitzades i a la nostra botiga online. Castell d'Or, fem únic cada instant.
Jordi Savall presenta dues pàgines compromeses del sinfonisme germànic.
El 6 d'octubre a l'Auditori. Dins el cicle El so original, el mestre Savall s'enfrontarà a Schubert amb la sinfonia número 8, la inacabada, i la número 9, la gran.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Islàndia, amb Albert Om.
Durant uns quants anys a Islàndia, quan sonava aquesta sintonia, volia dir que sempre traia el cap el Jordi Selles. Ara, el Selles el tornarà a treure, però avui la música, jo crec, que ha de ser una altra. A veure, Maria, explicacions d'això que està sonant. Va, sisplau.
Mira, això és la sardana regatonera, que n'hi diuen a l'Ideal, que és el centre d'arts digitals que hi ha al Poblenou, que, com sabeu, doncs, en Jordi Selles n'és el director, i que des de fa una setmana a l'Ideal han inaugurat una nova exposició, i aquesta sardana, diguem que forma part de la banda sonora, que està feta especialment cada vegada que munten algun sarau o algun esdeveniment o alguna mostra, doncs hi pensen molt la música, i aquesta sardana forma part. El que hem fet ara és una exposició de Dalí, però no sé si heu anat mai a l'Ideal, no us heu d'imaginar un seguit de quadres penjats a les parets, no? Allò de que tu vas en un museu i vas veient els quadres, en aquest cas, de Dalí, sinó que us heu d'imaginar, per exemple, una sala plena de pantalles gegants, 1.000 metres quadrats de pantalles, per on van sortint fotografies de Dalí, les seves pintures, els paisatges reals que pintava, fusionats amb el quadre, no?, perquè vegis exactament amb què s'inspirava, els paisatges, on eren exactament, no? Hi ha molt Cadaqués, òbviament, hi ha molt Portbou. Tot el món surrealista de Dalí, a dreta, a esquerra, amunt i avall. Per tot arreu t'entra Dalí en vena. Per tant, jo el que us proposo ara és entrar en aquest món de Dalí, passat pel filtre de tot l'equip de l'Ideal, a través d'una conversa que he tingut amb en Jordi Selles mentre recorríem aquest Dalí cibernètic.
Hola, Jordi.
Hola, Maria.
Mira que n'heu fet coses aquí a l'Ideal, però aquesta és la bogeria més gran fins ara?
Crec que sí. Crec que, a més, el personatge s'ho mereixia. O sigui, hem treballat Monet, hem treballat Klimt, vam treballar Frida Kahlo, que déu-n'hi-do quins personatges són cadascun, però Dalí, no només per ser el de casa, que això sempre genera també una mica més de respecte perquè el coneixes molt més, sinó perquè hem acabat descobrint un Dalí estrany, un Dalí desconegut, un Dalí misteriós, i ens ha agradat molt trobar-lo.
Un Dalí que ja sabia que en el futur parlaríem de metavers, parlaríem de la digitalització, veuríem hologrames, veuríem, bueno, viuríem amb tot això en el nostre dia a dia?
És que la curiositat és que tot va començar aquí. O sigui, vam trobar una pel·lícula, unes declaracions de Dalí de l'any 1965, on ell parlava sobre el futur de l'art i deia que el futur de l'art seria la cibernètica, el que avui en diem la informàtica, la immersivitat, tots aquests conceptes de realitat virtual, holografia. Ell en parlava l'any 1965. Quan vam descobrir això, vam dir, ei, aquí hi ha algú més enllà d'aquell personatge que tots tenim al cap, no? Diguem-ne, el performer histriònic, amb el bigoti cap amunt, amb les seves pintures, amb les seves escultures i les seves actuacions al carrer. I vam descobrir un pensador, el que avui en diríem un humanista, no? Un humanista modern, una persona interessada en molts camps, sobretot de la ciència, que normalment ens han passat desapercebuts quan pensem en Dalí en la seva obra. I el que fem és això, o sigui, recórrer 150 de les seves obres més famoses, però llegint-les d'una manera diferent, descobrint el codi secret de Dalí.
Posa'm algun exemple d'aquest codi secret en alguna d'aquestes obres que tots tenim al cap.
Per exemple, una de les obres d'aquestes que quan vas al Teatre Museu Dalí et queden, que són aquells peus gegants que veus des de baix amb uns cossos gegantins, no? El sostre pintat, que són unes calaixeres, estan envoltades de rodes lulianes, rodes de Ramon Llull. Ramon Llull va inventar una cosa que era com un protoordinador, era com una màquina lògica, l'Ars Magna, ni deia ell, que està considerat el primer ordinador documentat de la història, no? Dalí ja ho sabia. Dalí admirava Ramon Llull i, a més, el pintava secretament, no?, en aquestes seves, diguem-ne, pintures al sostre del Teatre Museu Dalí.
I els rellotges, per exemple, els rellotges que tots coneixem, que es fan, que es desfan d'alguna manera, també hi ha algun missatge ocult allà?
Clar, el rellotge Tou, el famós rellotge Tou de Dalí, parla d'aquesta relativitat de l'espai i el temps, parla d'Einstein, i aquests rellotges Tous que ell va pintar, saps aquella famosa foto de l'Einstein que treu la llengua? Doncs tenim una versió aquí que es veu a la sala immersiva d'aquella fotografia de l'Einstein que ell al damunt, amb un bolígraf, va transformar la seva llengua en un rellotge Tou dels seus. Per què? Perquè el que ens deia Dalí és el temps és relatiu, el temps és Tou, parla de la física quàntica, parla de la teoria de la relativitat. Per tant, un dels quadres més famosos de Dalí està parlant de física quàntica.
Clar, aquí passen coses, és a dir, tu entres directament a les obres de Dalí sense pràcticament adonar-te'n, no? Et van passant les obres d'una banda a l'altra. Això com ho heu fet?
Clar, nosaltres, des de l'inici, l'ideal, com a centre d'arts digitals, ha estat un lloc on el repte ha estat sentir-te dins de les obres. Ell, quan va fer el Teatre Museu de Figueres, ja volia fer una experiència immersiva, en parlava així, aleshores, el repte aquí crec que ha estat més què no posem, que no què posem, perquè és que és absolutament increïble, o sigui, ha fet mal, o sigui, haver de deixar fora algunes obres, perquè és absolutament fantàstic sentir-te dins d'algunes de les seves pintures més famoses, les de la seva època de la guerra, per exemple, no?, que són pintures molt potents, molt tètriques, molt, no?, molt impactants, combinades amb les pintures més festives, no?, aquestes pintures que va fer servir per decorar el Teatre Museu, o els retrats de gala, que gala està retratadíssima a tot arreu, no?, i que tenim un moment gala, que li diem el moment gala, que són 4 minuts de molts retrats de gala al llarg dels diversos moments de la seva vida, que la veus, no?, com una autèntica, no només companya de vida, que ho va ser, sinó autèntica musa, no?, d'un artista.
La música té un pes molt important també en aquesta exposició. Explica'm per què.
La música que fem servir és una composició original. Tenim un compositor resident a l'ideal, que és en Rafael Plana, un excel·lent compositor que treballa amb diversos artistes al llarg dels diversos projectes que tenim per fer música específica per les nostres pel·lícules o les nostres experiències. La música de Dalí Cibernètic és molt especial perquè, clar, és una exposició que girarà per tot el món i volíem explicar la nostra cultura, la nostra música d'una manera molt contemporània. Què hi trobem? Hi trobem una sardana, per exemple, de construïda, una sardana electrònica, que hi ha moments que arriba a sonar una mica reggaeton, fantàstica, gravada amb els instruments de cobla a sota la cúpula geodèsica, damunt de la tomba de Dalí. Tenim un cant dels ocells.
Veu anar allà a gravar-ho expressament.
Vam anar allà. Les imatges són meravelloses, eh? Sota la cúpula geodèsica, amb un so molt especial que s'aconsegueix allà sota, amb l'equip de la Transmegacopla, doncs això, un fiscorn, un tiple, una tenora, els instruments de nom, flabiol, els instruments de la cobla habitual, tocant, doncs, a aquesta sardana de construïda que llavors està a la nostra exposició. Però també vam anar a gravar el cant dels ocells a Púbol, a la cripta de gala, o sigui, fa que no sigui gratuïta la música, no?, que la música sigui especial i que acompanyi de debò l'obra d'art. Aquest tiple que estem sentint és el que vam gravar a la cripta de gala a Púbol. Va ser una sessió de gravació molt especial, on vam invertir, doncs, molta energia i molt d'esforç per poder captar el so, no?, d'aquell moment, que llavors entra en aquest món de la música electrònica, no? Per tant, tenim el cant dels ocells, entrem a la música electrònica, som un centre d'arts digitals, però som hiperlocals també, o sigui, sabem qui som, no?, d'on venim i quina és la nostra cultura i la nostra identitat, com Dalí feia, no?
On estem a punt d'entrar ara mateix i què tenia a veure Dalí amb el metavers que parlem avui en dia?
Segurament ara entrarem en un dels llocs que més haguessin sorprès a Dalí si hagués pogut viure avui l'any 2022 i hagués arribat a l'ideal. És el repte més gran que hem fet com a centre d'arts digitals, que és crear una sala metavers. Una sala on qualsevol persona, perquè venen nens, de 5 anys i persones grans de 90, pot experimentar què és això del metavers. Dalí va dir, en una de les seves cites tecnològiques, que en el futur existiria una màquina de somiar. Que aquesta màquina de somiar estaria vinculada en aquest món tecnològic i que tots els humans, 6 minuts al dia, ens connectaríem en aquesta màquina de somiar per connectar amb el nostre interior surrealista. No? Aleshores, em va fer com uns dibuixos que els hem posat aquí a l'entrada i es va imaginar com era. El que segur que no s'imaginava és que seria una sala com aquesta de realitat virtual. Però hem fet realitat la màquina de somiar de Dalí. En lloc de 6 minuts, a més, la fem durar 12, per doblar-ho, eh? per donar-li un extra, una torna a Dalí.
Per tant, ara estem a punt d'entrar a la màquina de somiar de Dalí, feta i versionada per l'ideal en aquest cas.
Estàs a punt per viure una cosa, Maria, que no has viscut... O sigui, el que et passarà ara... Això sí que ho sé. O sigui, per més que hagis provat realitat virtual, ulleres, el que sigui, no. Això que et passarà ara no ho has... És que no ho has viscut mai.
A mi em fa una mica de caga, la veritat.
Sí. Clar, una de les coses que hem hagut de superar també és aquesta aversió per molta gent a la tecnologia, no? Aleshores, són unes ulleres d'última generació, molt confortables, tenen un ventiladoret a dins i tot perquè estiguis molt confortable, te les poses i no has de fer res més. Comences a caminar per aquesta màquina de somiar de Dalí lliurement, que és la gran avantatge d'aquesta realitat virtual. Llibertat de moviments total. Vols que ens ho posem o què?
Sisplau. A veure, què hem de fer ara?
Ara hem de recordar dues senzilles normes. La primera és que els límits són reals. Vull dir, si veu una paret, no intenti creuar-la, perquè es pot xocar. Segon, si té qualsevol problema, necessita qualsevol cosa, nosaltres estem aquí per ajudar-la, així que aixequi el braç i l'atendrem el més ràpid possible.
Aquestes són les normes del metavers, ja ho has vist. Ara ens posem les ulleres, ara les posarem.
Posa, posa.
A veure.
Val? Perfecte. Sí. Còmode.
Mira. Veus Dalí al davant? Posa Dalí al davant.
Veig Dalí al davant, sí. Sí.
Ets el número 4.
Soc el número 4 i tu ets el 19.
El 19, molt bé. Ara ens veiem, vale, perfecte. Ara estem caminant per un passadís. Maria, tu estàs veient això que estic veient jo o no?
Sí, i de fet, us heu d'imaginar ara mateix que estem agafats pràcticament de la mà com si fóssim una parella de jubilats.
És així. Caminant a poc a poc.
Caminant molt a poc a poc, perquè jo tinc una mica de por.
Mira. Veus? Ara entrem de debò al metavers.
És al·lucinant. Descriu ara mateix el que estem veient per la gent que ens està escoltant, pels oients.
Ara estem en un rellotge de linià, dins d'un rellotge de linià, gegant, eh? Són petits, 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 i acaba d'esclatar una bomba atòmica davant nostra, i aquest rellotge de linià a tou es posa a volar d'una manera, diguem-ne, prou ràpida com per causar una certa impressió, però no tant com per marejar el nostre públic, i estem passant per sota les cames d'aquests elefants delineants que tenien aquestes potes d'insecte llarguíssimes. A què et sembla que t'estàs movent, Maria?
Clar, és el que t'anava a dir. Dic, sembla que realment ens estiguem movent, però dono per fet que estem quiets al mateix lloc, no? Perquè jo no estic caminant, però...
Fixa't, ara mateix hem passat un núvol i estem, fixa't, estem en un vaixell. El vaixell té la forma de la Torre Galatea, de la cúpula geodèsica al capdamunt, és un vaixell de línia, és el vaixell dels somnis de Dalí. Fixa't aquí darrere teu, Maria, mira.
És una espelma?
És una espelma surrealista. De fet, tot el que passa aquí Dalí ho va escriure en algun dels seus llibres, o en alguna de les seves entrevistes, o en alguna de les seves obres. Aquesta és una espelma surrealista que en lloc de desfer-se, que la cera es vagi desfent, la cera es va creant, no? És una espelma que va al revés i va creixent a mida sobrehumana, lògicament. Està creixent davant nostre com si fos. I la gràcia és que aquí veus tota la gent que hi ha aquí a la sala, que la intenten tocar, toquen la flama, perquè les nostres mans es poden veure, podem veure les nostres pròpies mans, no?
Escolta'm una cosa, et puc demanar...
Digue'm.
Una cosa que no es pot fer?
Demana-me-la a veure. No sé què em demanaràs ara, eh? Ara.
Ens podem treure un moment les ulleres.
Ai, ai, ai.
I observar què passa i on som
tu,
exactament.
Maria, això no ho deixem fer ningú, eh? O sigui, ara la gent de la ràdio, quan vingui aquí, que no faci això que farem la Maria i jo. Ara, va.
Això està prohibit, però anem a fer-ho un moment.
Anem a treure'ns.
Uau.
Clar, on som?
Clar, això és una sala molt més petita del que jo em podia haver imaginat amb el món que estava veient fins ara. I és bastant graciós. Jo no sé si tu entres de tant en tant a veure com la gent es comporta. Clar. Tothom està agafat, eh?
Sí, sí, la gent s'agafa la mà, la gent es recolzen aquesta brana, no? Miren cap a l'horitzó, miren cap avall, al vaixell. A mi m'encanta, o sigui, m'encanta veure com reacciona al públic, perquè és la primera vegada que totes aquestes persones que estàs veient, i des de que vam obrir dimecres han passat unes 6.000 persones per l'Ideal. És la primera vegada que proven realitat virtual d'aquesta manera, perquè és dels únics llocs al món on pots provar realitat virtual amb llibertat de moviments, no? Veus com...
Mira aquelles senyores com s'estan mirant les mans, estan al·lucinant perquè estan veient les seves pròpies mans.
És boníssim, és boníssim. I és veritat que la gent té predilecció per la proa, eh? Perquè la gent va cap a davant. La gent li agrada seure's a davant del vaixell i poder observar el que passa. És realment és molt divertit veure el públic des de fora, eh? Des de la distància amb les ulleres.
Aquí tothom respon bé, tinguin l'edat que tinguin.
Hem estat pràcticament un any i mig provant aquest entorn, fent testos amb gent de totes les edats, de tota mena, de tota mida, especialment amb aquella gent que es mareja, la gent que diu ui, jo no puc pujar en una atracció, perquè és aquella gent que ens interessa. O sigui, hem de fer una experiència que sigui agradable per tothom. No venir, això no és un parc d'atraccions, o sigui, és un centre d'art. Al final volem que l'art sigui divertit, sigui entretingut, que disfrutem, però al final estem explicant una història, estem explicant un artista, estem explicant la seva obra des d'una perspectiva diferent, però estem fent una experiència artística seriosa. I per tant ho hem provat amb tot aquest tipus de públic perquè tothom pugui sentir-se segur, confortable i bé. Per això són milers de persones que ho han provat i no hi ha marejos, no hi ha problemes, no hi ha res més que diversió i sorpresa, això sí. O sigui, moltes vegades el que a mi m'agrada és estar aquí a la porta de sortida i quan la gent es treu les ulleres els pregunto què? I la cara és impagable. O sigui, jo és que no deixaria de preguntar-los-ho.
Doncs ho podem fer, no? Ara que estan sortint aquestes persones. Com es diu vostè?
Sí, tant, i tant.
Maria. I vostè quants anys té, Maria?
Jo, 78.
I què li ha semblat?
Una cosa fora del normal. O sigui, mai vista. No ho havia vist mai. Les altres coses que havíem vist, doncs, eren espectaculars, molt, però això, doncs, dona una sensació d'irrealitat molt gran. Però, bueno, m'ha agradat veure-ho.
Li ha semblat surrealista?
Totalment. No? Res de real, eh? Però, bueno, doncs, és una oportunitat de veure una cosa així. Moltes gràcies.
Com es diu?
Antoni.
Antoni, quants anys té? Li puc preguntar?
Sí, 80, justos.
80. Què li ha semblat aquesta màquina de pensar de Dalí?
Bueno, està molt bé, perquè al llarg de la vida hem vist molts quadres, hem estat a Port Lligat, vull dir que... tens una experiència una mica ja de Dalí i està molt bé.
A veure, més gent aquí. Com us dieu?
Bruna.
Aina.
Quants anys teniu?
10.
Jo tinc 12.
I què us ha semblat, això? Havíeu vist alguna cosa semblant alguna vegada?
Jo és que no ho he fet mai, això, crec. Jo igual.
I què em diríeu? Què us ha cridat més l'atenció?
Pues a mi no veure el cos de les persones i tocar sense saber on estaven i no sé, això. Doncs a mi que trobaves una espelma o caixa esparia i fiques així, no sabies si hi havia una paret, si no sabies res, i també que podies jugar i com anar buscant persones per números. No sabies qui era qui i a més el cos era invisible.
Heu passat por en algun moment? Aviam si xocàveu o...
Sí, molt, bueno, no molta, però sí. Ara al final hi havia com un tipus de caixa que al passar m'he quedat com... Però m'he d'ajupir per passar.
Què et sembla el que diu la gent?
A mi ja et dic, em passaria el dia veient com surten, sobretot de la sala del metavers, perquè és la primera vegada per totes aquestes persones que proven això i és fabulós. I aquí al final ja veus que tenim, Maria, la sala del fotocall, que li diem nosaltres, que és la sala de la selfie que tothom necessita de totes les exposicions. I hem fet una sala que juga amb aquesta Mae West del Museu Dalí, aquest sofà, aquests llavis delineants que són un sofà amb els ulls, ho fa d'una manera digital, però ens fem una foto, no, tu i jo?
Si us plau, ens hem de fer una foto.
La foto de rigor que tothom que ve a Dalí Cibernètic té, per això l'hem posat al final de tot, la nostra sala dels llavis delineants i els ulls.
Doncs ens fem una foto i la penjarem a les xarxes. Escolta'm, tu creus que Dalí tindria xarxes socials?
Crec que faria ell la seva pròpia xarxa social a la qual estaríem tots enganxats, una xarxa surrealista, no?, que ell hauria creat amb tot de conceptes completament inconexos d'aquests que treballava ell, però sòlidament creada, perquè ell tot el que feia ho feia amb una solidesa molt gran, o sigui, tecnològica i científica, però completament surrealista, tal com ens deien abans, no?
L'Instadalí.
Instadalí, exacte, Instadalí.
Què creus que pensaria Dalí si pogués visitar aquesta exposició i fer el recorregut?
Doncs mira, afortunadament hem pogut treballar amb gent que va conèixer Dalí, que fins i tot va treballar amb Dalí, a banda de tot l'equip, la Montse Gay i tot l'equip del Centre d'Estudis Dalinians, que lògicament el coneixen molt, molta gent que el va conèixer personalment han vingut aquí i ens han dit que li hagués encantat. Era una persona molt interessada i molt curiosa en totes les innovacions. Aleshores, veure una sala com la d'immersiva d'aquí, o que no 1.000 metres quadrats de pantalla projectada, o l'holograma aquest gegant que hem fet, o la realitat virtual, l'haguessin fascinat, i fins i tot ens han dit que encara hem estat una mica massa conservadors, que ell encara ens hagués apretat una mica més, no? Arribar a límits més extrems, però nosaltres hem estat molt respectuosos sempre amb la seva obra.
Ara hem vist aquesta exposició, però a partir d'aquí tot això marxa i farà gira pel món.
Exacte, de fet es multiplicarà. La mateixa estarà a Barcelona, abans d'acabar l'any estarà a Londres, estarà a Buenos Aires, l'any vinent estarà a Istanbul. Hi ha més de 20 ciutats que durant els pròxims 4 anys veuran aquest Dalí cibernètic, i per nosaltres això era un repte molt important. Dalí era un artista hiperlocal. Per més que ell vivia a Manhattan, vivia a París i vivia a Port Lligat, i a Figueres, era un artista que pintava el paisatge que l'envoltava, que rebia amb sardanes a la gent que l'anava a visitar a Port Lligat, que feia les seves escultures amb espardenyes de vetes. Aleshores, per nosaltres és molt important que aquesta exposició, quan gira pel món, sigui una exposició d'acord d'arts digitals, però hiperlocal. És una exposició catalana, és una exposició que parla de la nostra cultura, en la qual pots sentir un tiple, una tenora, un fiscorn, un flabiol. No hem de saber d'on venim per saber exactament qui som i com ens projectem al món.
Gràcies, Jordi.
Un plaer, com sempre.
Són les 8 en punt del vespre. Hem estat tot el dia d'avui pendents d'aquesta reunió de l'executiva de Junts per Catalunya. Què farà Junts després que el president ahir a la nit cessés el vicepresident Jordi Puigneró? Bé, a veure, Adrià Santasusagna, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Quan dic que hem estat pendents, el que de veritat ha estat pendent ha sigut l'Adrià, que ha estat tot el dia allà. Hi ha una roda de premsa convocada per d'aquí un quart d'hora.
Sí, per d'aquí un quart d'hora. Portem aquí a banda la seu de Junts per Catalunya des de les 10 del matí, per tant, 10 hores de guàrdia. Ens han dit que d'aquí un quart d'hora sortiran a fer una roda de premsa. No sabem qui. Sabem que no ha marxat de dins de la seu ni Laura Borràs, ni Jordi Puigneró, ni Jordi Turull. Per tant, entenem que algun d'ells, o potser tots tres, sortiran a fer aquesta roda de premsa. L'executiva ja ha acabat i encara no sabem el desenllaç final. Si és que Junts trenca amb el govern, si marxen, o si sotmetran aquesta decisió a la militància en una consulta les properes setmanes. Per tant, estem pendents d'aquesta roda de premsa que ha de començar d'aquí un quart d'hora.
Grau de puntualitat que s'intueix ara mateix?
Ara mateix crec que zero, de moment.
No, ho dic perquè sembla que estigui tot bastant a punt, Adrià, o què? O pot passar com ahir, sí, que al final va acabar, sí, compareixent però a les 11 de la nit?
Mira, ha acabat... No, a les 11 de la nit no sortirem. A les 8 i quart potser no, potser i 20, potser a dos quarts, no ho sabem, però sí que és veritat que almenys avui estem ja tots situats aquí dins de la sala de premsa de Junts per Catalunya i faltarà el temps que triguin les persones que hagin de sortir a ordenar el missatge i veure els missatges que han de donar. Veurem, estem pendents. En principi sortim de dubtes d'aquí 14 minuts.
D'aquí 14 minuts, en directe, a RAC1, viurem aquesta roda de premsa. L'Adrià, que ja ha sigut tot el dia fent guàrdia des de les 10 del matí a la seu de Junts per Catalunya per saber si continua Junts per Catalunya al govern o el dona per trencat.
RAC 1. Vivir informado.
Ahorrar energía.
O estar cerca de quien te hace feliz.
Son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat. Així que segueixin somiant.
Arriba a Barcelona el musical que ha robat els cors d'arreu del món. Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Reales Seguros presenta Ghost, el musical. Reviu la màgia de l'amor sense límits al Teatre Tívoli de Barcelona. Amb Bustamante i Ricky Merino en el paper de Sam. Del 30 de setembre al 27 de novembre. Compra les teves entrades a musicalghost.com i a grupbalana.com.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Pensar en estudiar una FP aquest setembre? Ilerna Barcelona obre les portes amb una àmplia oferta formativa. Cicles de sanitat, serveis socioculturals, administració, màrqueting o informàtica. Visita'ns al carrer Santa Carolina 1. Truca'ns al 932 206917 o entra a ilerna.es. Ilerna, l'FP que t'obre les portes a la teva professió.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar a Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo!
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Gosby us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, un podcast amb informació i consells per mantenir els vostres animals amb una dieta sana i equilibrada.
Esbrinar-ho i donar-los allò que necessiten per ser feliços només depèn de tu.
Cada 15 dies, el diumenge, descobriu amb Bàrbara Julve com entendre millor el comportament dels vostres animals de companyia.
Amb l'ajuda d'experts, et desvelarem què s'amaga darrere de situacions que ens treuen de polleguera per millorar la convivència amb els nostres companys animals.
Una guia per millorar la relació i comunicació amb els vostres animals de companyia.
Aprendrem a observar i a veure què ens diuen.
Escolteu a rac1.cat i a l'app de RAC1. Amb la col·laboració de Gosby.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb rac1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega, comparteix.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
rac1.cat.
Islàndia, amb Albert Om.
Les 8 i 6 minuts, els minuts previs a la roda de premsa en directe de Junts per Catalunya que emetrem a RAC1, els dedicarem a conèixer, precisament, el periodista de RAC1 que aquest estiu li va tocar presentar al món a RAC1 el dia que Laura Borràs era la convidada. És el qui és qui de RAC1.
Hola, Islàndia, sóc l'Eudald Martínez, tinc 32 anys, sóc de Torelló, Osona, porto 5 anys a RAC1 i ara em podeu sentir als diversos espais informatius cobrint temes de la secció de societat, específicament els vinculats amb l'educació, la pobresa o l'habitatge.
Qui és qui a RAC1?
Què recordes del primer dia que vas entrar a RAC1?
El primer dia, aquells nervis, no?, de veure com era la redacció, veure també els estudis, no?, perquè és veritat que algun cop havia vingut a veure la competència, però sí, veure tota la redacció, veure tot l'equip, tota la gent que estava aquí a la redacció. I recordo, sobretot, això era finals del juliol del 2017, i recordo bastant que a l'hora de posar-me a escriure el primer tema, que no recordo gens de quin àmbit era, i recordo que l'Helena Soler en aquell moment em va capgirar totalment el picat. I jo pensant, buf, això serà molt, molt dur, molt complicat. Evidentment, un cop hi penses, dius, no, clar, és que evidentment no tenia l'estil encara, no, de la ràdio, i evidentment, ara quan ve un becari o una persona que comença, el primer que li dic és, no pateixis, que encara que t'ho revisi tot, a mi també em va passar el primer dia, és qüestió d'anar-t'hi acostumant.
Quina va ser la teva primera feina cobrant i quines feines no periodístiques has fet?
Doncs mira, la primera feina que vaig fer cobrant va ser treballant en una impremta a Torelló. També he estat treballant bastant en temes que sonors, és a dir, muntant equips de so. Jo veig, sí, havia treballat amb una empresa de Torelló que es diu Llac So i Llum, i això, muntant equips de so per esdeveniments de teatre, de concerts de música i tot això. I llavors també, vinculat amb això, vaig ser tècnic de so i de llum en una companyia de teatre que té el meu pare. El meu pare és director de teatre i la seva companyia és de teatre CL, així faig la falqueta també. Doncs això, una companyia d'Osona, i d'ella començant, quan encara no tenia una feina fixa, sí que dies puntuals doncs anava a fer tècnic de llums o de so amb la companyia.
Quina és la història teva personal que sempre expliques als sopars?
Depèn del sopar i de la gent, evidentment, però m'agrada explicar bastant, si és algú que té bastanta sintonia amb els animals, com vaig trobar el gat que tinc, amb qui visc, sí, el meu gat, que és que el vaig trobar a Torelló en una rotonda dintre una claveguera. És quasi bé una història d'aquestes de pel·lícula, perquè vam passar amb la meva parella una tarda del mes de juny, que vam començar a sentir un gat que miolava, i sí, vam veure que estava dintre d'una claveguera. Li vam anar a buscar menjar a un supermercat d'aquests que venien una mica de tot, i li vam portar i li vam deixar allà. Al cap van passar hores, ens en vam anar a sopar, i a les 2-3 de la matinada, quan tornàvem cap a casa, vam dir, què, hi tornem a passar, aviam si és? I efectivament, el gat encara era allà, i a la que ens va sentir... se'ns va acostar i encara viu amb nosaltres.
Com es diu?
Minso.
Si un dia no sabem on ets, on et trobarem?
Doncs jo crec que un concert. És bastant fàcil que m'hi trobeu, és a dir, acompanyat en aquest cas, però m'encanta la música i en directe també. M'encanta anar a festivals, m'encanta anar a concerts. Si puc veure 10 cops un mateix bolo d'un mateix grup, de Manel, de Mishima, de Love of Lesbian, d'Oques Gràcies al seu moment quan voltant, també per Osona havia anat a moltíssims concerts, és a dir, m'agrada molt la música en directe. Si estic sol, és a dir, no estic amb ningú, potser estic per Montjuïc, a vegades m'agrada doncs això, anar o córrer o anar a voltar una mica per Montjuïc, que crec que és una mica una zona d'escapada fàcil des de Barcelona. Jo visc a Sants, per tant ho tinc relativament a prop, i no les escales del Manac, perquè és veritat que aquesta zona hi ha bastanta massificació turística i és complicat doncs distreure's, però sí que altres espais com el Jardí de Joan Maragall, de l'Ariba, el Teatre Grec, doncs és un espai que sí que m'agrada anar-hi a vegades.
Digues una cosa que faci l'Eudald que els oients no es creurien.
Bé, no sé si creurien, però un dels meus pres culpables és que sóc bastant friqui de la NBA. Que crec que a Islàndia també teniu el Marc Ferragut, que és bastant com jo, ell segurament m'entén, però altra gent no entén això, que tinguem tanta simpatia per un equip de bàsquet que està a 10.000 quilòmetres, no, de Barcelona. Però sí, jo, és a dir, pago el League Pass, que és la manera en què tu pots veure tots els partits, et permet inclús veure els partits a posteriori, el dia després, sense saber el resultat, me'ls miro, us puc dir el 5 titular de pràcticament tots els equips de l'NBA, i aquests últims anys que el Barça ha estat en hores baixes, ets dir que he vist bastants més partits de l'NBA que del Barça.
Una nit sense dormir?
Doncs, bueno, aquest estiu moltes per la calor, és veritat que ha costat dormir a Barcelona, però una en particular em va costar dormir bastant, que és el dia que vaig saber que havia de presentar 3 hores del món a RAC1 d'aquest estiu. Anna Ballonesta, per un tema personal, va haver de deixar el programa a les 9 del matí, i uns dies abans m'havia comentat això, que hi havia aquesta possibilitat i que a veure si m'hi veia. Jo, evidentment, vaig dir que sí, perquè és una il·lusió molt gran, però alhora haig de dir que la nit abans doncs va costar dormir, no?, perquè hi havia molta concentració en dir, ostres, demà em toca presentar això, els temes del programa que tocarem, no? Per tant, sí que estava bastant neguitós, i ja dic, tot i que dormim poc hores a l'estiu i en general quan et posaves al llit t'adormies de seguida, aquesta nit va costar una mica més del que tocava. Per parlar-ne, tenim aquí la presidenta suspesa del Parlament de Catalunya i presenta també de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Bon dia i moltes gràcies per atendre aquests micròfons de RAC1.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Tria el millor dia de la teva vida.
Doncs no sé si el millor, perquè és complicat això de destacar només un dia, però hi ha moments molt bons i això, però potser recordo molt especialment el 8 de febrer del 2020, perquè jo el 6 de febrer del 2020 vaig fer 30 anys, i els meus amics, familiars, companys de la uni, companys de feina, em van fer una festa d'aniversari dels 30 anys. Sorpresa, totalment sorpresa, no m'esperava res. I és veritat que va ser una celebració molt especial que recordo molt sovint, i també perquè va ser especial, perquè, clar, com dic, és 8 de febrer de 2020. Per tant, un mes després començava la pandèmia, ens tancaven, i clar, va ser com l'última gran festa realment que vam poder fer, i inclús ara quan em trobo gent que va...
3 minuts i un quart de nou, interrompem aquesta conversa amb l'Eudald Martínez, perquè Adrià Santasusagna sembla que estan sortint Laura Borràs, Jordi Turull, són a davant dels periodistes, ara mateix els fan les fotografies, són a punt ja de començar a parlar, Adrià?
Sí, estan a punt de parlar, estan fent aquestes primeres imatges. Finalment, com podeu veure, doncs surt Laura Borràs, la presidenta del partit, acompanyat de Jordi Turull, el secretari general de Junts per Catalunya. Per les seves cares que veiem, no fan cara d'estar massa contents. Els dos es van mirant i ara sí, és Jordi Turull, el secretari general de Junts, qui comença a parlar. Podem escoltar.
Bona tarda, Gaia. Gairebé bona nit. Bé, hem acabat l'executiva de Junts per Catalunya. Jo els hi haig de dir que ha estat, evidentment ja ho han comprovat vostès mateixos, ha estat una executiva molt llarga, molt profitosa. Per què? Doncs perquè han intervingut tots i cadascun dels membres de l'executiva. I han intervingut de manera, si em permeten, molt honesta, de manera molt sincera, de manera molt determinada, moguts cadascú pel que entenen que és el millor pel país, per la gent i pel procés d'independència de Catalunya i com nosaltres des de Junts per Catalunya podem ser més útils. Jo els he de manifestar l'orgull de formar part d'aquesta organització, l'orgull de veure com el que ens mou és justament això, ser un instrument útil al servei de la gent del país i del procés de poder culminar el que vàrem votar i guanyar a l'1 d'octubre. És evident que el primer que ha fet l'executiva i en totes les intervencions és expressar el suport unànim al vicepresident Jordi Puigneró per la seva tasca que ha dut a terme durant tot aquest temps al govern amb solvència, amb lleialtat i també amb ambició. Què és el que hem aprovat a Junts per Catalunya avui? Ho hem fet per unanimitat. Ho hem fet per unanimitat. I hi han dos grans acords. Un l'explicaré jo i l'altre l'explicarà la presidenta Borràs. Nosaltres farem arribar al president Aragonès la nostra proposta de concrecions, garanties i terminis per fer complir l'acord del govern en aquells tres punts que per nosaltres són capdals per avançar cap a la independència de Catalunya, que és la unitat estratègica de totes les forces i entitats independentistes, la negociació sobre amnistia i autodeterminació i el que és la coordinació del que és l'acció de govern de Catalunya amb tots els temes i assumptes que es tracten al Congrés i al Senat a Madrid. El president va dir que volia que prenguéssim una decisió ràpida. Nosaltres també la volem posar ràpida. I nosaltres d'aquí a diumenge al vespre no tenim altra feina que intentar veure si som capaços de posar-nos d'acord amb això. Nosaltres li farem arribar al president això i a partir d'aquí ens posem a la disposició per intentar veure si és possible aquest acord. Ja els hi avanço que si vostès em pregunten quines són les condicions, les garanties, els terminis, no els hi direm, perquè com vols negociar i ho vols fer bé, el que no pots fer és que a la persona que li fas arribar això se n'assabenti pels mitjans de comunicació. No ens sembla que sigui el millor estil. I a partir del que passi aquest cap de setmana, no és un ultimàtum, sinó que agafem la seva voluntat, però també la nostra, de que les decisions, justament pensant en la gent, pensant en les institucions, doncs que sigui ben ràpida. No tenim altra feina i dedicarem les hores que facin falta. Per tant, nosaltres, a l'acord que hem pres per unanimitat, és fer-li arribar al president de la Generalitat, doncs això que nosaltres li vàrem demanar en el debat de política general, que hi haguessin aquestes concrecions, aquestes garanties i aquests terminis. I demanem que, igual que nosaltres, doncs avui ens hem mogut en les nostres opinions i en l'acord que hem pres, pensant en la gent, pensant en el país i pensant com avancem decididament cap a la independència de Catalunya, que s'imposi el sentit de transcendència i que veiem si som capaços, això, amb totes les garanties, de complir un acord que, si es compleix tal com es va acordar en el seu moment, és positiu per avançar en aquesta línia. I a partir d'aquí, en funció de el que...
De moment, doncs, ja ho esteu sentint, Junts per Catalunya no trenca el govern, guanya temps fins a diumenge al vespre amb aquesta nova proposta al president, amb tres punts, unitat estratègica, amnistia i autodeterminació i la coordinació a Madrid. Per Laura, Laura Borràs.
Respecte per tots i cadascun dels nostres afiliats, que són els que prenen les decisions transcendents, i això és el que tindrà lloc els propers dies 6 i 7 d'octubre. La continuïtat de Junts per Catalunya al govern de la Generalitat tindrà lloc amb una consulta que es durà a terme els propers dies 6 i 7 d'octubre. Dilluns vinent, l'executiva es tornarà a reunir i en aquesta reunió de l'executiva, després d'aquesta negociació amb el president Aragonès, formularem també el text de la pregunta. Per tant, aquesta és la llarga, intensa i profitosa feina que hem estat fent a l'executiva d'avui. Aquests acords presos per unanimitat, com ha explicat el secretari general, respecte d'aquesta concreció i garanties pel compliment de l'acord de govern. I, com vam anunciar en la nostra ponència política, votada d'una manera pràcticament per unanimitat per la nostra militància, pels nostres afiliats, la continuïtat al govern de Junts serà convocada dilluns perquè tingui lloc la votació els propers dies 6 i 7 d'octubre. Moltes gràcies i estem a disposició.
Són aquestes dues decisions. Per una banda, convocar aquesta consulta els dies 6 i 7 d'octubre i per l'altra, doncs, fer arribar aquesta proposta al president Pere Aragonès per veure si d'aquí diumenge es pot conduir la situació, aquesta crisi de govern generada entre Esquerra i Junts. Ara ja comença aquest torn de preguntes a la premsa.
Escoltem les preguntes.
Em preguntarà la militància si sí o si no, si revalida un mandat de la militància, això serà una cosa oberta. I en segon lloc, m'acostaria preguntar al senyor Turull quan ell diu que s'hi ha mogut, que el partit s'hi ha mogut, què s'hi ha mogut? És a dir, en el fet de va ser la proposta o no entenc molt bé quan parla de què s'ha mogut, en què s'ha mogut.
Responc la pregunta sobre la consulta. El dilluns a l'executiva el que tindrà lloc és la formulació de la pregunta, però evidentment serà una pregunta que formularem als afiliats i que seran els afiliats que prendran la decisió a l'hora de la votació. No, la validació d'aquesta consulta ha tingut lloc en l'executiva d'avui. És a dir, avui ha quedat acordat per unanimitat en l'executiva de Junts per Catalunya que la consulta sobre la continuïtat del govern de Junts tindrà lloc els propers dies 6 i 7. El que també hem anunciat és que dilluns mateix en l'executiva tindrà lloc la formulació de la pregunta que es votarà els propers dies 6 i 7.
No he entès el de la... Si hem mogut, he dit... ens hem mogut, és a dir, jo el que dic és que respecte als fets que van ocórrer ahir, nosaltres hem pres dos grans decisions. Potser he dit mogut, però em referia a això, no em referia a moure's...
Continua aquesta roda de premsa Jordi Turull, Laura Borràs, responent a les preguntes dels periodistes.
I entenc que li traslladaran a Aragonès, al president Aragonès, les concrecions, les garanties i els terminis que vostès proposen. La meva pregunta és, per què no ho van fer des del principi? Per què no ho van fer abans de demanar, dir que demanarien una qüestió de confiança? Creuen que fer aquest pas va ser un error?
No, nosaltres no ho vàrem fer abans, perquè quan nosaltres se'ns deia que hi havia per part del president Aragonès, se'ns deia que tinc ganes del compliment de l'acord, nosaltres li vam demanar que ens ho fes arribar, ell, la seva proposta de garanties, de concrecions i de terminis. Vam dir, hem de concretar-ho. Bé, com que això no s'ha produït, i per anar per feina, doncs nosaltres fem arribar el que nosaltres entenem que haurien de ser aquestes concrecions, garanties i terminis. I per tant, nosaltres, fixi's que la intervenció del nostre president de grup parlamentari en el debat, de dir, escolti, president, concreti'ns que vol complir l'acord, però amb quines garanties, amb quins terminis, amb quines condicions, no? Perquè si això no es produeix, no pot quedar en genèric una altra vegada per l'experiència que venim d'aquest any i mig. Per tant, com que no les vam rebre amb aquestes concrecions, les fem arribar a nosaltres.
Recordeu el que estan dient Jordi Turull i Laura Borràs. Aquests dos acords, de moment, envien una nova proposta al president de la Generalitat amb tres punts, unitat estratègica, amnistia i autodeterminació i una coordinació a Madrid. També li donen de temps fins a diumenge al vespre per saber quina és la resposta del govern. Dilluns, nova reunió de l'executiva de Junts per Catalunya i la militància, després, en aquesta reunió, decidirien quina és la pregunta que fan a la militància, que votaria dijous i divendres si continuen el govern o el trenquen, en funció de quina hagi sigut la resposta, també, de Pere Aragonès i Esquerra Republicana, els seus socis de govern, aquesta nova proposta que llancen avui.
Si mantenen la qüestió de confiança sobre la taula, si Esquerra doncs, no es mou en aquesta negociació. I després, en relació al que comentava la companya, l'executiva serà neutral a l'hora de valorar aquesta consulta i de la posició que pugui prendre la militància, i si els consellers podran fer campanya a favor o en contra de quedar-se al govern quan es planteja aquesta consulta.
Riu Laura Borràs abans de contestar.
No es tracta de fer campanyes. Aquesta és una qüestió que estem abordant amb la màxima seriositat, rigor i també amb el màxim compromís. El compromís de Junts per Catalunya, i dir-ho a les portes de l'1 d'octubre, que forma part del nostre ADN fundacional, és clar i és inequívoc, i l'acord de govern també ho és. Aquest acord de govern és el que nosaltres hem demanat sempre, que es complís, i per tant, no és que mantinguem o no mantinguem la qüestió de confiança. Si repassen la intervenció del president del nostre grup parlamentari, va parlar de oferir concrecions i garanties al compliment d'aquest acord, recollint la voluntat expressada en forma de voluntat per part del president Aragonès. Per tant, hi havia explícitament aquesta concreció de les garanties en el discurs del nostre president del grup parlamentari, i si no es produïen aquesta concreció i aquestes garanties, demanaríem que se sotmetés a una qüestió de confiança. Per tant, la pregunta no és si retirem o no retirem, la qüestió de confiança si ha de sotmetre o no al president de la Generalitat no se li pot demanar. Nosaltres demanàvem les concrecions i les garanties, i ara les fem arribar de manera clara i diàfana amb terminis. I d'altra banda, sobre la consulta està convocada pels propers dies 6 i 7, els afiliats tenen l'absoluta llibertat de vot, i de la mateixa manera que es va produir la consulta per fer l'entrada en el govern. En aquest cas, el que farem l'executiva serà concretar la formulació de la pregunta dilluns, però les votacions es produiran amb total llibertat els propers dies 6 i 7 d'octubre.
Jo, si em permeten, ho dic perquè sempre hi ha aquesta doble pregunta dels consellers. Sí que també ha estat unànim la valoració altament positiva de la feina dels consellers i les conselleres de Junts en el govern. Punt número 1. Segons vostès saben que ells han posat el càrrec a disposició del partit, i que per tant avui a la discussió que hi ha hagut, debat que hi ha hagut en l'executiva, no hi havia distinció de si eres conseller o no eres conseller o eres això o l'altre. Vull deixar-ho ben clar, per no estigmatitzar. Ha estat un debat molt honest, molt sincer, per part de la quarantena de persones que formen part d'aquesta executiva. I aquí no hi ha distinció. I ja que es treu el tema dels consellers i conselleres, doncs una de les coses que en moltes intervencions ha sortit és l'excel·lent tasca que han estat fent i estan fent en el govern.
Sí. Hola, hola. Hola, bona tarda. Volia insistir en el fet que després de 8 hores llargues de deliberacions al voltant d'una decisió tan transcendent com és la de continuar el govern o sortir-ne, volia saber si encara que la formulació de la pregunta no redacti fins dilluns que ve a la vista del resultat de la negociació que planteja el president de la Generalitat, si sembla raonable pensar que en aquesta formulació hi haurà un pronunciament clar de la direcció del partit, i que el que se sotmetrà a consulta de militància serà el plantejament que formularà la direcció a favor o en contra del manteniment del govern de coalició.
Depèn. És que això ja seria una especialitat en anar saltant pantalles. Nosaltres ara estem absolutament concentrats d'aquí a diumenge al vespre, en funció del que hi hagi, que pot ser que no hi hagi res. Nosaltres ens agradaria, pel bé del país, pel bé del procés cap a la independència de Catalunya, doncs que es concretessin una sèrie de coses, i en funció d'aquí es donarà compte dilluns a la direcció del partit i es prendrà una decisió. El que sí que és clar és que
els afiliats, la resposta serà clara. És a dir, aquí no hi haurà dubte, no serà una pregunta que no sé si contesta...
Clar, que sí, fixeu-vos una cosa, donen 72 hores de marge fins diumenge a la nit per contestar el president de la Generalitat i Esquerra Republicana a veure aquestes condicions que posen ells, però clar, és que diumenge és 2 d'octubre, això vol dir que dissabte és 1 d'octubre, i fa 5 anys de l'1 d'octubre del 2017, i que l'ambient que hi haurà, amb què s'haurà de decidir com respon Esquerra Republicana i com respon el president a aquesta proposta de Junts per Catalunya, doncs estarà emmarcat, evidentment, amb aquest 5è aniversari de l'1 d'octubre.
És política. D'una banda, no sé si tenint en compte que la falta de comunicació ha sigut una de les coses que han servit per justificar el que ha passat a les últimes hores, si hem tingut ocasió de parlar amb el president aragonès, de comunicar la seva decisió abans d'aquesta roda de premsa o al llarg del dia. D'altra banda, m'agradaria saber si d'aquí fins al 7 d'octubre doncs proposaran algú per ocupar la vicepresidència del govern, o algú per ocupar les funcions de les conselleries pròpiament, que es faci càrrec de les conselleries de polítiques digitals i de territori. I d'altra banda, amb el que ha passat en aquestes últimes hores, i si aquesta negociació de 4 dies que plantegen, de 3 dies, no els satisfà prou, si la posició de partit unànime també és apostar per aleshores per la sortida del govern.
Si apostem per aquesta negociació, hem de donar el marge a la negociació, i per tant, sobre la resposta a la pregunta de si ocuparem la vicepresidència del govern o la conselleria de polítiques territorials, la resposta òbviament és que no ho farem. Estem parlant d'una negociació, estem parlant d'una consulta, i per tant, fins que no es produeixi el resultat de la consulta, no hi haurà per part de Junts per Catalunya cap altra proposta en aquest sentit, com és lògic, perquè és evident que de la conclusió de la consulta s'emprendran altres accions i decisions. Per tant, en aquest sentit, la primera part és clarament que no proposarem cap altra persona per ocupar la vicepresidència del govern i la conselleria de polítiques territorials i de territori de polítiques digitals. Avui ho ha dit el secretari general, l'expressió de tota l'executiva de manera unànime i reiterada sobre la llei